Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Deixar-te una cosa, vol donar-te un cop de mà. Dóna't en fet,
és el salt a la literatura de les tres germanes més famoses de la televisió catalana. Un llibre explica i escrit a quatre mans pel Jordi Milán, pel director de La Cuana, i pel Pol Vinyes, el cap de comunicació d'aquesta companyia teatral, que explica l'origen de les tresines, de les tres tresines, abans de l'estrena de la famosíssima i magnífica i meravellosa sèrie de TV3. Maria Cusó.
Tresina S.A. es va estrenar a Televisió de Catalunya l'any 1992, coincidint amb els Jocs Olímpics de Barcelona. La sèrie va ser tot un èxit i encara avui té legions de fans arreu del país. Però hi ha tot un univers previ a les tres germanes que fins ara era desconegut pel gran públic i que ara revelen el llibre Vida a Tresina. En parlen la Tresina i la Maria Teresa.
És el bo que té aquest llibre, que ensenyen als joves la història de que no saben. Per entendre'ns, ara els hi poses allà a buscar el Google, l'internet, ho saben tot, però digue'ls-hi com es fa la Festa Major de Gràcia. Pregunta'ls-hi on anaven la gent a ballar. No en tenen ni idea. I això és història.
El llibre que han escrit amb l'ajuda d'un escriptor a l'ombra és el seu salt a la literatura i suposa el compliment d'un somni.
Hem plantat un arbre, hem escrit un llibre i ara, bueno, ara falta tenir un net.
No, però nosaltres ja hem tingut el Comals, que ha sigut com un nen petit, i a més també vam cuidar els pares.
Això ja ho tenim una mica malament, això. Però bueno, no se sap mai, ara, com que fan aquestes coses tan estranyes, que hi ha persones als 70 anys.
El llibre es presenta aquesta tarda a la llibreria Ona Pau Claris, que fins dissabte lluirà amb decorats i materials originals de la sèrie.
I en pantalles avui arriba a streaming de Frank, la gran triomfadora dels Oscars, Oppenheimer. We imagine a future. Pels que estiguin subscrits, vull dir que bàsicament Sky Showtime, que és la plataforma que també està disponible a través de Movistar Plus. I també avui hem de recordar que ja tenim tràiler de la nova entrega d'Alien. Alien Romulus està dirigida per Fede Álvarez i arribarà als cinemes el 16 d'agost. Està ambientada l'any 2122, és a dir, d'aquí un segle. I s'hi nota l'empremta molt de Ridley Scott, perquè la posada en escena recorda molt el primer Alien, la pel·lícula original amb Sigourney Weaver. I a la resta dels esports, el president del Brasil també ha parlat del cas de Dani Alves aquesta matinada en un discurs que hem conegut fa pocs minuts. Lula da Silva s'ha mullat amb una crítica molt dura contra el futbolista. El president brasiler critica que surti de la presó pagant una fiança i l'avisa que la dignitat no es compra. Da Silva creu que el cas Alves és un exemple d'injustícia que la societat brasilera no pot passar per alt. El Barça, Joao Cancelo, ha superat amb èxit les proves que li han fet per descartar un problema hereditari al cor, tal com us vam avançar i a RAC1. El portuguès es va perdre el partit contra l'Atlètic de Madrid diumenge per precaució, per ara ja es pot incorporar amb la selecció del seu país, el portuguès, i posteriorment amb el Barça. Precisament el Barça i el director esportiu, Deco, va sorprendre tothom quan va reconèixer que ha cobrat pel traspàs de Ronaldinho a través d'un fons d'inversió. Deco assegura que va deixar de treballar com a agent de futbolistes quan va entrar al Barça per no trobar-se un conflicte d'interessos, però va matisar que no ha renunciat a endur-se a que li pertocava per operacions anteriors com la de Rafinha un any abans que Deco fitxés pel club, i això és absolutament lògic. Un cop al club, Deco va prendre la seva comissió un fons d'inversió i ara és aquesta empresa la que ha anat rebent els diners del Barça a terminis. Ho explicava ja la SER.
Yo pacto una comisión con el Barça y punto. Eso es lo que había pactado. Cuando yo tomo la decisión, que esto pasa en un año, seguramente no podíamos tener ninguna relación de un contrato de una comisión por cobrar. Entonces lo que hice ha sido esto, vender, como he vendido otras cosas, a un fondo de inversión y este fondo cobra lo que tiene que cobrar.
Deco també va explicar que manté empreses al seu nom perquè té feines encara pendents de cobrar. Més coses, la Lliga ha recriminat de manera formal al Real Madrid la seva denúncia contra l'àrbitre del partit al camp de l'Osasuna, el Sadar, Juan Martínez Munuera. Ho ha fet a través d'una comissió que representa els clubs de primera i segona. A l'Esperit es posa al costat de l'àrbitre i condemna el que et defineix com un altre acte de pressió del Real Madrid a l'arbitratge. A la Champions femenina, el Barça va guanyar 1-2 al camp del Brann de Noruega i agafa avantatge als quarts de final. Ara haurà de rematar l'eliminatòria dijous que ve el Johan Cruyff. En bàsquet, el Barça va perdre 14 punts a la festa del Fenerbahçe de Jessica Vicius. Els de Roger Grimau van fer un pèssim partit, sobretot a la primera part, on van arribar a perdre de 25 punts. I en ciclisme, l'eslové Pogacar ha deixat la Volta a Catalunya vista per sentència. Ahir van posar-se a Portainé amb una altra gran exhibició i avui afrontarà la quarta etapa entre Sort i Lleida amb 2 minuts i mig de marge sobre el segon classificat, que és Mikel Landa. I el trànsit.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Abans de res, una notícia última hora que complica la mobilitat aquest matí. Un home mort a primera hora d'aquest matí d'un accident a l'eix transversal, concretament a la comarca d'Osona. Entre més detalls des del RAC, on cada matí comptant cotxes, Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia, sí, matí, on s'han registrat moltes incidències a la xarxa viària. Principalment lamentem aquest accident mortal a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, causat pel xoc frontal de dos vehicles, i encara es fa tallar part de la via en els dos sentits, fent acumular cues de fins a 9 quilòmetres de molta lentitud mentre s'intenta normalitzar la situació. De fet, aquest cas ha fet activar tres dotacions de bombers i el cos de Mossos d'Esquadra. En general, ha estat un matí també d'incidències a la xarxa viària, tot i que ja normalitzades pel que fa als talls en diferents vies. Encara hi ha moltes cues a la sortida de Barcelona per la C33 i la C58, afectant les dues rondes, principalment en sentit nord, amb fins a 8 quilòmetres de cues a la ronda de dalt des de Sarrià fins a aquest nus, i al tram del Bon Pastor de la Litoral, així com a la C31, arribant també a Barcelona des de Badalona. I per l'accident a la P7 a Barberà del Vallès, tot i que també normalitzat, també queden 5 quilòmetres de cues des de Sant Cugat en sentit nord, i retencions habituals a la C58 entre Sabadell i Sant Quirze en sentit sud, també en trams habituals com la B23 a l'accés per la Diagonal, la C32 a Viladecans o la C31 al Prat, amb més de 3 quilòmetres en sentit nord. I finalment, a les rondes, també en sentit sud, fins a Pedralbes a la B20 i fins a la Barceloneta a la ronda litoral, amb 7 quilòmetres més. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Bon dia, Àlex. Gràcies per tot aquest temps, per tots aquests mesos, i que tinguis molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens retrobem aviat.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Es trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
I abans d'arribar a la tertúlia, acabem aquests apunts. Aquí al Món RQ parlant de nou de la princesa de Gal·les, perquè la polèmica sobre els seus muntatges fotogràfics i el vídeo recent on se la veia sortir de comprar amb el seu marit està generant una nova tendència a les xarxes. La comparació física entre la Kate Middleton d'abans de sotmetre's a una operació abdominal i la Kate Middleton d'ara, que molts veuen diferent. Les xarxes s'han omplert de memes de la Kate Middleton d'abans del 2024 i la Kate Middleton de després del 2024, amb personatges famosos que s'assemblen molt o amb actors i actrius diferents que hem interpretat un mateix paper. D'això se'n diu el síndrome Darin, el personatge de la sèrie Embrujada, que el van interpretar actors diferents sense que la trama donés cap mena d'explicació. Per exemple, la Kate d'abans de 2024 és Catwoman, interpretada per Michelle Pfeiffer, o la Kate de després del 2024 és la Catwoman, interpretada per Anne Hathaway. O la Kate d'abans del 2024 és el Dumbledore, interpretat per Richard Harris, i la Kate de després del 2024 és el Dumbledore de Michael Gambon. També tenim experiències del síndrome d'Harry a casa nostra, i concretament a la sèrie El cor de la ciutat, perquè potser recordareu que el personatge del Kim Gutiérrez, el David Peris, el va passar a interpretar l'actor Alei Rangel sense donar cap mena d'explicacions. És exactament la mateixa política que està explicant, que està aplicant la Casa Reial amb la princesa de Gal·les.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 8.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Barai i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Joan Julivert. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Saludem. Hola. Joan Julivert, bon dia.
Bon dia.
Hola, David Fernández, bon dia.
Bon dia, Jordi. Un homenatge a Neus Tomàs doble. Caputxa i samarreta a l'Osasuna.
Porta la samarreta a l'Osasuna avui.
Ai, com l'estimo. Vam perdre molt dignament amb el Madrid.
Un moment. Hola, Mònica Hernández.
Bon dia. Jordi Basté. Bon dia.
Hola, Concepció Barai, bon dia.
Bon dia.
Estaves a llistes?
Si tu quina poca per ara, no? Aquí sentada no. Estic tranquil·la.
Jo pregunto i tu pregunto.
No. Jo...
Estem fent campanya per l'Alejandro, si vols la fem per tu.
Sí, això no costa res, eh? Una sessió baralla llistes.
Però si no tenen encara ni el cap de llista, no?
No. I si les llistes les faran des de Madrid, que això es fa tot en aquesta vida, i sobretot en el PP i Ciutadans, que cada vegada tot això recorda més el procés.
Però després Madrid, podré parlar, no, de tot això?
No.
Home, clar,
no.
Només m'has dit bon dia i ja la cavalleria, avui.
Un moment, espera't un moment.
M'espero. No,
espera't un moment, que et saludarà una encaputxada. Una encaputxada. Hola, Neus Tomàs.
Bon dia.
Bon dia.
Sí.
És una encaputxada.
Es veu cada dijous que vinc amb una caputxa.
Puc dir-te una cosa? De debò, que cada vegada... És a dir... No defensaré Miguel Ángel Rodríguez, ans al contrari, però sí que començaré a dir una cosa que m'interessa molt comentar-t'ho, en general, que és que això de la... Començo a estar una mica fart del tema dels àudios de WhatsApps. Saps? Saps què vull dir? És a dir, els àudios de WhatsApp... O sigui, hòstia, el WhatsApp ja ha perdut el seu respecte i la seva intimitat, ja. Saps què vull dir? Jo... Ara bé, també et dic que no defenso Miguel Ángel Rodríguez, Déu nos en guard. Però sí que dic que hi ha... És que tot el que estic veient ara, la xerrada entre Gerard Piqué i Luis Rubiales, aquesta història del Miguel Ángel Rodríguez, és a dir, la informació neix a partir de la privacitat.
Sí.
Això, ja t'ho pregunto tu, eh?
Sí, però hi ha una precisió, jo crec, eh?
Sí, sí.
Jo crec que tots els que ens dediquem a fer informació política, doncs a vegades si ens agafessin els nostres missatges amb determinades fonts, doncs tretes de context, com és igual, com pot ser en qualsevol conversa, que no necessàriament ha que ser entre un periodista i un polític, doncs probablement es podrien tergiversar i malinterpretar. Jo crec que en aquest cas no estem parlant del mateix, estem parlant d'un càrrec públic, institucional, al qual li paguen el sou tots els madrilenys, i que el que fa és dues coses. Una, en un cas, amenaçar un mitjà, a més amb una periodista que no estava ni a la investigació, de motu propi, perquè ella ni li havia escrit, l'únic que se li demana, que li continua demanant al meu diari i altres, és que responguin, en el nostre cas, una quinzena de preguntes des del primer dia pendents de respondre, que és el que li tocaria fer, i no ho ha fet, i no content amb això, el que fa després és mentir, enviant aquest bulo que és trumpisme pur i dur, atacant a dos mitjans que estan fent aquesta investigació, que som El País i nosaltres, i per arreglar-ho diu que era un missatge que enviava a títol personal, posant fotografies, clar, de periodistes, en aquest cas dos companys del País, que estaven allà en el barri donant un tomb i fent preguntes, com hem fet sempre tots els periodistes que fan carrer, doncs als botiguers, a la gent d'allà. Per tant, jo crec que no és una conversa treta de context
diferent. Em començo a preocupar pels WhatsApps.
I després hi ha un tercer element, que això no cal fer-ne la taula, perquè ens afecta a nosaltres, però crec que afecta al cor una mica del funcionament de les regles del joc democràtiques, i és que hi hagi pseudomitjans, perquè hi ha alguns que jo em nego a dir-los mitjans, que agafen aquest WhatsApp que ell ha reconegut que és mentira tot el que explicava, i sense fer ni una sola trucada, ni una sola comprovació, ho publiquen tal qual, i allò ja circula sol. Per tant, tot això jo crec que no és parlar de si les converses de WhatsApp es poden desvetllar o no.
Aviam, ara no, perdona, Neus, no vull que si malinterpreti dient. El que estic dient, només faltaria la solidaritat plena, i més quan és evident el que ha passat, i a més quan és Miguel Ángel Rodríguez, que és un portaveu i que és un cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid. És a dir, vigila amb el que escrius en segons quins grups i més amb un grup de periodistes. Això només faltaria.
Aquesta és la clau, Jordi.
No, aquesta és la història. Aquesta és la història.
Aquesta és la clau. És a dir, tots sabem, els que ens dediquem a comunicació, que hi ha coses que tu no pots deixar escrites. Directament, tu no pots deixar escrites. I quan tu escrius un WhatsApp o un correu, perquè això havia passat prèviament amb els correus, recordes en aquests casos, has de vigilar, sobretot en funció del càrrec que ostentis. També els periodistes vigilem perquè en funció del que podem escriure, no també interessa en difondre-ho.
Perdona, un moment, Joan, que em sembla que tot molt procedent, perquè estan passant tantes coses, és de Rubiales, que es veu que ha sortit dient que ha vingut a dir OK Diario que volveré quan me da la gana. No ha dit així, però ho ha vingut a dir aquella posició, saps? Si le doy un beso a esta, ¿por qué tengo que volver ahora? Saps què vull dir? Una mica allò de...
Però això pot ser, pregunto.
Com?
Vull dir que si està en recerca...
És una bona pregunta, aquesta.
Pot ser que pugui tornar...
Bueno, hi ha tractat d'extradició amb la República Dominicana,
sí, per tant... S'ha de primer dictar l'ordre de... L'ordre és una ordre d'atenció a Espanya. Sí. Que jo sàpiga, no s'ha demanat ordre d'extradició.
Clar.
Clar, esclar. Sí, sí, per que tant, pot tornar a convocar, efectivament, efectivament. Exacte. Però, sí que... mentrestant, el Parlament de Catalunya, permeteu-me, és que a aquesta hora estan pendents de les explicacions que dona Gemma Ubasart, que ja està parlant, la consellera de Justícia, sobre l'assassinat de la cuinera a la presó de Mas d'Enric. Hola, Benet Iñigo, hola, Sílvia Solanes, bon dia, ha començat ja?
Hola, bon dia. Doncs sí, acaba de començar la intervenció de la consellera. Avui, una setmana i un dia després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric, la consellera presentarà aquí l'informe que ha fet Justícia al departament amb la informació sobre aquest cas i sobre l'intern que va protagonitzar aquest assassinat i després es va suïcidar, un informe que porten els funcionaris molts dies reclamant, que de moment doncs, ha transcendit molt poca informació per no dir gens, i de moment Gemma Ubasart doncs, simplement ha expressat el condol de nou per aquella mort i ara doncs, entenem que començarà a desgranar aquest informe.
A les hores següents vaig sol·licitar un expedient informatiu intern paral·lel a la investigació judicial i policial per aclarir...
De moment està fent la introducció. El que podem explicar aquí a RAC1, segons fons del departament, és que aquest informe, que ara sabrem el detall, el que indica és que era poc previsible que, amb la informació que té ara mateix el departament, aquell pres protagonitzés un assassinat, un incident greu. De fet, l'avaluació del risc d'aquell intern semblava doncs, que la reinserció i la rehabilitació anava per bon camí i que cap dels sistemes de medició del risc va detectar que pogués protagonitzar un acte violent, ni molt menys un assassinat. Veurem en quin detall doncs, explica la consellera aquesta conclusió.
Anem a l'estudi del Parlament, perquè allà hi ha una manifestació convocada, sentíem fa uns moments, a les portes del Parlament, i tenim el Martí Esteban, perquè si ha passat alguna cosa amb l'arribada de la consellera Ubasart. Hola, Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Digues.
Doncs sí, ara mateix, crits d'Ubasart dimissió, seguint la compareixença aquí davant del Parlament als treballadors de les presons. Pocs minuts abans de la compareixença hem pogut veure com diversos representants sindicals entraven al Parlament per seguir en directe, com dèiem, aquesta compareixença. També dues diputades de Junts, la Mònica Sales i Janina Veia, s'han acostat a parlar una estona amb ells. Els han traslladat que volen més seguretat en les seves feines i fins i tot els han acusat de que la seva feina provoca la pèrdua de vides i no com, en canvi, la feina dels propis treballadors de les presons. Pocs minuts després de les 9, a les 9 i 7 minuts, han fet també un minut de silenci i posteriorment han fet càntics de Tots som Núria.
Perfecte. Molt bé, moltes gràcies al Martí Esteban des de les portes del Parlament de Catalunya. Qualsevol cosa, Benet i Sílvia, que passi al Parlament, ens ho feu saber, sisplau.
I tant.
Perfecte, fins ara.
Fins ara. Estava amb el tema dels periodistes del diari, amb el tema de la Isabel Díaz Ayuso i sobretot de Miguel Ángel Rodríguez. El cas ja comença a fer-se, és a dir, està passant una mica amb tots els cas de Federació Espanyola de Futbol, el cas de Isabel Díaz Ayuso, és a dir, hi ha tantes branques, tantes derivades que a molta gent se li escapa i llavors es col·loquen trinxeres. Jo estic a favor d'aquest, estic en contra d'aquest. A mi em sembla una cosa que és molt intolerable, que és el dels periodistes. Només cal llegir avui la portada del País. O sigui, el diari del País avui agafa la portada i col·loca ja l'editorial a la portada. Hi ha alguna teviesa per part dels col·legis de periodistes, d'algun col·legi de periodistes que és encara massa tevi. Però us han acusat d'entrar a casa? Que és que això és molt bèstia, eh? Perquè, esclar, és a dir, tu pots estar en un grup de WhatsApp i fot una conya. Però, esclar, és que en un grup de WhatsApp, on teòricament hi ha gent, periodistes, del teu, diguem-ho, de la teva corda, tu els estàs dient una notícia falsa on dius que hi ha periodistes del diari que, en passamuntanyes, perquè diuen que en caputxats, han entrat a casa de la Isabel Díaz Ayuso. Hòstia! És molt gros, eh?
El canviar ell és gairebé una nota de premsa. Ahir la Pepa Bueno ho explicava també. És, els hi envia tot un argumentari, els hi posa una foto que s'entén que ha obtingut a través dels serveis de seguretat de la Comunitat de Madrid, que són els que estan pel voltant de la casa de la senyora Ayuso. En el nostre cas, com el dels dos companys del País, els quals, per cert, posen noms i cognoms, En el nostre cas, és abans de que esclati tot, quan estem fent la investigació, el company que fa interior està, perquè nosaltres havíem anat al registre i ens constava que aquest pis, que després vam descobrir estan per allà, que eren en realitat dos pisos, que aquest pis estava en nom del nòvio de la senyora Ayuso. Llavors el que fem és, com es fa sempre podríem, perquè la gent ens entengui, en el treball de camp, anem allà a preguntar a la zona, als botiguers, als del barri. Nosaltres ni entrem a l'edifici, per entendre'ns, ni entrem. I llavors...
Qui va? Perdona, Neus, perdona que t'ho pregunti així.
Hi va el company Pedro Águeda, que és el responsable d'interior, fins al punt que un dels poli... quan el veuen per allà, fins i tot un el reconeix, perquè, clar, com que ell moltes vegades es fa informació policial, i ell s'identifica com a periodista, com fem sempre. Uh-huh. És a dir, no hi ha... I, de fet, ahir, vosaltres heu posat abans el tall de veu d'un responsable de la comunitat explicant que els periodistes s'identifiquen, que estan fent la seva feina, és a dir, res que no s'hagi fet tota la vida i que haguem fet sempre.
Però què pretenia?
A més, el dels encaputxats és com... té un punt de surrealista, si no fos tan preocupant, qui ho diu?
Clar, dubte que tinc, perdona, Neus, per què?
Per què? La meva teoria és que ell...
No va calibrar la... O el van enganyar, que no m'ho crec.
Sí, aquí hi ha una cosa, i és que tota la informació que s'ha publicat fins ara, cap ha estat desmentida. Cap. I cap de les preguntes que hem fet han estat respostes. No hi ha hagut la resposta. I a més, en el cas de l'estratègia comunicativa de la senyora Ayuso, que ve condicionada, evidentment, també per l'estratègia que fixa el senyor Miguel Ángel Rodríguez, va dir una cosa i la contrària en dies diferents. És a dir, primer era pràcticament que li feien una paral·lela a aquest senyor. Ella mateixa respon dient coses que ho hem comentat aquí la setmana passada, que no són certes, com dic que no era parella d'ell quan es comet el frau, cosa que és mentida, perquè està demostrat. És a dir, com tothom, les declaracions d'Hisenda, tu fas la declaració de l'any anterior i dels anys anteriors, no? Després, tot el que ha sortit de les factures falses, d'empreses pantalla, de que el segon pis està en nom de l'empresa, en nom d'un advocat, tot això no ha estat respost, ni per part d'ell, ni per part d'ella, perquè en aquest cas ella ha d'explicar si tenia coneixement que vivia en un pis que havia estat pagat amb diners procedents d'un frau fiscal. I això tampoc ho ha contestat. Llavors, el seu argument de que això és els aparells de l'Estat, quan és una investigació que comença fa 2 anys, sí, per tapar el cas Coldo, que és gravíssim, no s'aguanta. I després hi ha una altra cosa. L'agència tributària ha fet el mateix que faria amb qualsevol dels que estem aquí, i és que quan el frau fiscal Dolors, perquè en aquest cas el que diuen és, no és que s'equivoqués fent una factura o dos, sinó que va anar a falsificar les factures per poder justificar pagar menys impostos, no? Quan supera una xifra, doncs ells estan obligats a informar la fiscalia, com ens passaria a qualsevol d'aquí, com que el frau ascendeix a 350.000, doncs es fa el procés de sempre. I després hi ha una altra cosa, quan diuen, no, és que la fiscalia va filtrar informació confidencial. El primer que filtra informació confidencial és el senyor Miguel Ángel Rodríguez, quan a determinats mitjans els hi dona un correu per donar a entendre que és la fiscalia qui busca un acord amb aquest senyor, amb el company o el nòvio de la senyora Ayuso, quan és a l'inrevés. És el seu advocat qui reconeix els delictes i s'ofereix a fer un pacte amb l'agència tributària, amb la fiscalia, i li diuen ara no, té el recorregut que té, i judicialment, doncs, quan correspongui en parlarem. Llavors, tot plegat és un fangar increïble, que jo crec que l'únic objectiu és tapar en realitat el que ha passat, i és que aquí hi ha un senyor que va cometre un frau fiscal, que a més la seva parella en cap moment ha preguntat si ho sabia, si no ho sabia, i les respostes continuem pendents. I a més et dic una altra cosa. Nosaltres portem, no sé ja quants dies, 10 dies crec, informant cada dia, i si alguna cosa no fos certa, suposo que ens ho haurien dit.
O ens haurien querellat.
O ens haurien querellat, i no ha passat res d'això. Tampoc amb les del País.
És molt curiós. I saps que el més curiós de tot, Neus?
Digues.
Quan fa que no parla Isabel Díaz Ayuso? Quan no callava ni sota l'aigua? Quan fa que no, va... Bueno, no, el primer dia que esclata tot...
A Castelldefels.
Ah, exacte, però al costat del Manu Reyes.
Sí, però saps què fan? A la nota de premsa que envien als mitjans, a la convocatòria, com es fa sempre, diuen, començarà un passeig a les... perquè era a les 11, no sé què, i a 3:15, quan s'acabi, farà la roda de premsa. I què fa? Quan arriba, que té 4 teles, que són aquelles que li diuen alguns de... com està... ¿Cómo se encuentra?
¿Cómo se siente?
¿Cómo se siente? Els periodistes que anaven a fer la roda de premsa, les preguntes, la gran majoria no hi eren, perquè se'ls havia convocat 3 quarts d'hora després en un altre lloc. I ja no hi ha roda de premsa.
Pues i mira,
per tant,
això...
la pregunta és com se siente.
Per tant, com se siente Díaz Ayuso, quan fa que com se siente? Doncs des que va començar.
I després fa aquella roda de premsa on ja no diu que fos una paral·lela, per entendre'ns, sinó que ja es veurà fins a quin punt doncs, té raó o no la justícia i la Hisenda, i diu això de que hace 5 anys, des que llegué, a mi me persiguen, no sé, escolti, si, no sé, també és casualitat que tingui un germà comissionista, un nòvio comissionista, un pare acusat d'alçament de béns, i a més, bueno, no sé, comissionistes, i a més, comissionistes en un moment com a mínim delicat que va ser el de la pandèmia.
El que més em sorprèn és que de cop i volta es presentis a un Maserati a casa... pots estar acostumat a tenir Maseratis a casa
del que a més no pagues ni les multes de trànsit.
Maserati a casa, i després de portar el Maserati a casa al cap d'un temps portes un Porsche, però que puguis dir i este que no és de l'empresa, este, vale.
Però més enllà dels fets, no, tu preguntaves com pot ser aquest follon amb els periodistes i les dades.
És que no, primera, que no em quadres, per què primera, aquest tio fot això? És que no em quadra.
Primera, aquí hi ha una foto aquí, pot haver fins i tot una irregularitat per part de la policia que dona les dades d'uns periodistes que he identificat a la porta de casa.
Això pot ser.
No, aquesta és la primera. I li passa a Miguel Ángel Rodríguez perquè faci la difusió que vulgui. Aquí hi ha uns policies que han actuat identificant uns periodistes. Aquesta és la primera. Però tu parlaves, a què respon això? Home, jo crec, i ara, no sé, igual Mònica em dius això, resta punts, però això és l'estratègia del trumpisme, que és la de dirigir els atacs contra la premsa que està revelant les teves veritats directament per silenciar-la. És exactament el mateix procés pel qual s'ha sabut que 2 funcionaris de l'Ajuntament de Madrid van ser apartats de les seves funcions quan van veure irregularitats en les obres que s'estaven fent en aquest pis de la senyora Ayuso. És a dir, apartar tot allò que et molesta, que és un funcionament que també feia la màfia siciliana. Per qualsevol que hagi vist El Padrino, veurà que aquest és el funcionament de la màfia, és a dir, de comportaments en els quals s'aparta tot allò que és molest per continuar fent tots aquells actes que un vol fer en aquest patró de la llibertat que sempre ens ha ensenyat la senyora Ayuso, que és la llibertat per ells, pels que tenen el Maserati, pels que tenen el Porsche, pels que poden fer un pis i unes obres, fins i tot apartant aquells funcionaris que hi veuen irregularitats en aquestes obres, o aquells periodistes que els hi són molestos perquè estan revelant les irregularitats i les veritats que hi ha al darrere de la senyora Ayuso, que, com deia la Neus, home, sospitós és que tinguis la parella, el germà, la mare i el pare. Recordem que la mare també va cobrar de la Comunitat de Madrid. Ja no si s'han comès o no irregularitats, sinó que tot l'entorn cobra, directe o indirectament, de la Comunitat de Madrid, que justament presideix la senyora Ayuso.
Va, aviam, Concepció i David Fernández i la Mònica... Si ha de dir alguna cosa, si no...
No, sí, bueno, d'entrada, jo crec que la parella de Ayuso se'l pot acusar de moltes coses, perquè està clar que hi ha coses les que s'està dient que són veritats, però de cobrar de la Comunitat de Madrid precisament no, perquè és l'únic punt que no té. Però bueno, en fi...
He dit directe i indirectament, la Quirón cobrada.
Jo, de veritat, a mi m'agradaria que a tots els polítics els hi fes aquesta... inspecció tan acurada de tot el seu entorn familiar, perquè aquí sembla que l'entorn familiar de Díaz Ayuso ens interessa o deu interessar molt a tothom o a alguns periodistes, i en canvi no, l'entorn familiar del 99% dels altres polítics no, i encara menys si no són del Partit Popular. Però bueno, en fi, aquí cadascú tria les paraules que diu, no? I amb les teves, Joan, això és el que sembla. Jo ja vaig dir l'altre dia, i ho segueixo mantinguent, que si la parella d'Ayuso ha fet aquest frau fiscal, que sembla que sí, doncs ha de pagar per les conseqüències, i d'aquí no em mouré, en aquest sentit.
la parella d'Ayuso, sigui qui sigui, com tu molt bé has dit, si qualsevol de nosaltres d'aquí tingués un problema amb Hisenda o hagués fet aquest tipus de coses, doncs Hisenda, en aquest cas l'agència tributària, hagués actuat de la mateixa manera. I estic totalment d'acord, i a més ho respecto, perquè és la garantia de que les coses funcionen si s'actua d'aquesta manera. Ara, aquesta obsessió, que la senyora Ayuso hagi de donar explicacions del que fa la seva parella, aquí jo discrepo. Jo crec que no hi ha ningú aquí que pugui dir que sap el 100% el que fa la seva parella a les 24 hores del dia. Per tant, bueno, jo crec que si t'hi trobessis personalment i hi haguessin coses que la teva parella no t'hagués explicat del tot o t'ho hagués explicat a mitges, doncs quan et demanen explicacions també et sents en fals. Per tant, crec que s'han de diferenciar les coses i portar-ho tot al terreny, que ja entenc que políticament doncs convé tirar les pedres contra qui té el càrrec institucional, i en aquest cas és la senyora Ayuso, i bueno, i com més emboliquem més fort fa, i així la gent no sap ben bé què està passant, i uns diran que és corrupció total perquè representa una opció ideològica que no és la seva, i els altres diran doncs que és menys perquè sí que la representa. Per tant, penso també que fem un flac favor a l'hora de tirar tantes pedres. Dit això, jo tot el tema que heu parlat dels encaputxats, és més, jo fora de micro li he dit a la Neus, no acabo d'entendre tot això dels encaputxats, i ho dic així sincerament, i el comportament de Miguel Ángel Rodríguez no l'entenc, crec que està totalment fora de lloc i que era de tot innecessari, perquè l'únic que ha fet ha sigut complicar més el tema, li ha més la troca i crear més dubtes o més sombres quan són innecessàries, no? Perquè al final certs comportaments l'únic que fan és en ficar sombres sobre coses que jo crec que haurien d'estar molt clares, no? Per tant, ja t'he dit, no és que defensi que es faci el frau, ni molt menys, perquè ha sigut molt taxativa des del primer moment. I aquest últim episodi de tot aquest tema, a mi ja m'ha... Ho dic, en paraules, m'ha superat en aquest sentit. O sigui,
però no hi fas una correlació entre el frau i aquest
surrealisme.
Episodi?
Jo també ho penso.
No hi fas una correlació?
No, jo intento no fer correlacions, perquè les generalitzacions funcionen poques vegades. I en política, Joan, encara més, perquè al final els càrrecs polítics són càrrecs polítics, però els ostenten persones. I per tant, les persones tenen les debilitats i les fortaleses que té qualsevol ésser humà. I una gran debilitat de l'ésser humà precisament és aquesta, és encaure en la tentació de fer coses que no es poden
només
fer.
Només una cosa,
sigui polític,
el David no l'hem escoltat, Vinga, no, fem-ho veure, però són molts.
Molt breu, només una cosa, Concepció. El senyor Miguel Ángel Rodríguez no és un director general qualsevol.
No, és el cap de gabinet.
És el cap de gabinet, sí. I per tant, si això ho fa amb coneixement de la senyora Ayuso i ella no diu res, malament. Si ho fa amb coneixement de la senyora Ayuso i li sembla malament a la senyora Ayuso, ho haurà de dir, i entenc que prescindir dels seus serveis, perquè si no, lo contrari és avalar aquest comportament.
Sí, jo el comportament de Miguel Ángel Rodríguez crec que és un error i que no s'hauria d'haver produït. Crec que més clara no puc ser.
Però llavors ha de tenir algun tipus de conseqüència.
No és el meu cap de gabinet, no les puc prendre jo.
David Fernández.
Doncs mira, escoltant els adjus de la Neus, havia apuntat que estem en l'era de les conseqüències. Si té conseqüències i si no en té, perquè si no en té també és una conseqüència que no en tingui, i s'exposa a una, no?, a un infinit d'aquesta cultura de la impunitat i de l'agressivitat. I jo crec que més el lloc tinent Mar és una vergonya i una infàmia que hauria de tenir conseqüències. L'altra també, com a reflexió global dels darrers mesos, és que uns i altres, no?, el cas Koldo i el cas, com l'haguem de dir, no?, Ayuso, perquè jo crec que sí que l'afecta, com a mínim des d'un punt de vista que no és jurídic ni penal, que és l'arquitectura de la integritat, no? I tots portem, em posaré protestant i rigorista, però si hi ha una arquitectura de la integritat, és a dir, que uns i altres s'hagin enriquit enmig de la tragèdia que va suposar la pandèmia, és vergonyant. En el cas Koldo, el PSOE, no?, expulsat Ábalos, és una conseqüència. En el cas Ayuso encara no ha passat res, perquè el que ha fet el Mar és de dimissió immediata, fins i tot amb discursos completament kafkians, és a dir, això de que jo escric com a amic, o jo escric, escolta'm, espera't, saps? O sigui, i això, quin filtre, no?, quan escrius com una cosa o quan escrius com una altra. Tinc els meus dubtes de que hi hagi conseqüències, per tant, estarem en un lloc bastant pitjor, però jo crec que els fets són gravíssims. I l'altre, que no em vull
despistar, si jo ara dic en aquest micròfon que animo a desocupar a que pari a Miguel Ángel Rodríguez quan, abans de que surti d'aquí i està la Guàrdia Civil aquí portant-me a l'Audiència Nacional per apologia al terrorisme, que Jiménez dos Santos, que Jiménez dos Santos reclami trencar ossos als periodistes que fan la seva feina, en fi, ja és una cosa en fi, que no...
Jo crec que forma part de tota una estratègia comunicativa
això és una cortina de fum per intentar apagar un incendi, i l'únic que fa és l'incendi encara més gran i encara més descontrolat.
Però puc dir una cosa sobre els whatsapps, però, que no he volgut dir abans perquè no us penséssiu que fugia del tema. Sí. Jo sempre he pensat que els whatsapps els carrega el diable. Sí, ho sento clar. Molt, eh?
No, no, i a més et dic una cosa, no només per això.
Total, que ja
si
no
tu
saps,
tens algun amic,
si el
o alguna parella, o algun indici de parella, o qualsevol cosa, els whatsapps no té ni ànima, ni to.
No, efectivament.
Amb la qual cosa, efectivament, si jo, si jo li dic amb el Joan Julivert, Joan, cretí, t'ho puc dir de molts tons. Jo cara a cara et puc dir, cretí! Et puc dir, cretí! Et puc dir, cretí! I el to és diferent. Si jo et poso cretí a un WhatsApp, tu te l'agafaràs de la manera del 3 que et convingui i segur que l'estat
d'aquí. Això d'una banda, sí, hi ha un altre factor.
No, i l'altre, que no saps mai on t'acaben, eh?
Tu has de saber amb qui parles. I quan Miguel Ángel Rodríguez, que és portaveu de la gabinet de comunicació de la senyora Ayuso, parla amb un periodista, té una posició de poder respecte al periodista perquè ell és una font oficial, està en una institució. Tu no pots dir que això forma part de l'amistat. És a dir, si jo li dic a la Neus el que sigui, som dos col·legues que estem exactament a la mateixa alçada, o al David, i per tant el que pugui sortir d'aquí és molt complicat que hi hagi...
Jo afegeixo una perversió més, que és que suposo que a tots ens ha passat, que a mi m'ha passat, o sigui, que jo, a mi em demanin una opinió per WhatsApp o per Telegram o per Signal, i aquest missatge me'l trobi al cap de 15 dies, que com ho dic, tinc el teu missatge molt bon a la reflexió.
Sí, efectivament, o sigui, per això t'he dit que no saps on acaba.
Té una viralitat, no?
I el reenvien...
Al final, quan em demanen l'opinió, dic, fem un cafè i t'ho explico,
sí,
perquè si no...
Exacte. Aquí anava també, David, és que al final no saps on t'acabarà...
És la confiança entre emissor i receptor.
Efectivament, no saps on t'acabarà el teu missatge. Sigui un missatge privat entre... O sigui una reflexió política, una reflexió periodística, moltes vegades tu la fas i de cop la reps en grups i dius, com? Però si això ho he escrit jo.
No, jo estic d'acord amb el Joan, Conxe. Quan hi ha un càrrec com el senyor Miguel Ángel Rodríguez i et diu, vamos a triturar-os, per exemple, hosti, això no és una relació d'amistat, no? És a dir, el Basté parlava del to que pot tenir un WhatsApp.
No, Mònica, és que no, ara jo no ho focalitzava en el Miguel Ángel, eh?
No.
Ja, però és que això és important, la posició que
la diferència que hi ha entre un WhatsApp entre dos particulars, per mi.
I sobretot...
Bueno, depèn de la confiança que es tenen, és que no hi pots entrar ni sortir.
No, però sobretot, no, però hi ha una cosa, és a dir, quan hi ha... La conversa íntegra, a més, és molt clara, però quan el senyor Miguel Ángel diu... Miguel Ángel Rodríguez diu això de os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, la periodista, l'Esther, li diu és una amenaza, sí. I ell no conta fins a 3 o conta, és que no ho sé, i diu és un anuncio.
És un anuncio.
Algú que té el poder que té,
és que, això és clau.
Que mou milions a la des del seu departament, però a tota l'administració, a algú amb el seu poder, i li diu a una periodista, quan li pregunta si és una amenaça, li diu, és un anunci. Llavors, jo crec que és veritat que les converses de WhatsApp, com dius tu, no? les carrega el diable, però crec que en aquest cas la conversa concreta és molt il·lustrativa de la manera de funcionar d'aquest senyor.
Sí, sí. No, és que mira, ara un bon amic que és en Joan Bahils em diu una cosa que té raó, diu, és que Miguel Ángel Rodríguez i Luis Rubiales són iguals. Ja eren sempre així fins que els han pillat. Clar, sí.
Uf, fins que algú ha decidit que prou.
Sí.
Perquè jo l'altre dia, quan vaig fer la píndola aquí, recordava com Asensio li va fer arribar el missatge a través de Pepe Oneto quan la guerra del futbol, el govern d'Aznar, volien que Asensio vengués Antena 3, que al final ho va acabar fent perquè era plom o plata, i el missatge que li va fer arribar és el govern té més escortes que tu. Aquest és el missatge que el llavors responsable de comunicació del govern d'Aznar fa arribar a un empresari per forçar-lo a vendre una empresa, i perquè no estava d'acord que haguessin arribat a un pacte la gent de Prisa a través de Canal Plus i Antena 3 amb lo de la guerra del futbol. I no era un personatge que passava per allà, era algú que era un actor important en aquella negociació, perquè estaven intentant que es vengués a Telefònica, recordeu, l'amic d'Aznar. I li diu això: el govern té més escortes que tu.
El govern té més escortes que tu. Mora meva.
Però no, però té raó el Joan quan diu... És a dir, aquesta gent han estat acostumats a la impunitat.
Clar.
El cas Jenny Hermoso és exactament
això. Ara anirem a aquest tema, que passarà avui. Carlos Herrera ha estat molt bé.
Bueno,
fins a un moment, fins a un... Bueno, clar, és molt bé, perquè és
que vol ser president.
President. Després ja ha ja anat pel Pedregà per mi, però bueno, això és una altra cosa. Però ho sentirem d'aquí uns moments, perquè ha dit més coses avui a Carlos Herrera, que recordem, ja fa temps que es postula com a president de la Federació Espanyola de Futbol. No és gaire difícil, però estic convençut que l'Herrera ho faria molt millor que Luis Rubiales. Un Luis Rubiales que li ha agafat el telèfon, com dèiem, OK Diario, i exactament li ha vingut a dir... Espera un moment, perquè ho tinc aquí apuntat, que li ha dit exactament... Bueno, que la... ha vingut, de moment a l'Espanyol els he dit que Rubia, a OK Diario els he dit volveré cuando tenga que volver, que és una frase que, com deia el Joan Lluís García avui a la píndola d'aquest matí, hi havia, jo quan estava a Catalunya Ràdio feia el No ho diguis a ningú, el Sergi Pàmies feia una secció setmanal que es deia Museu de frases antològiques. Llavors agafava les frases i les esmicolava d'una manera com només el Sergi Pàmies ho pot fer. I aquesta l'agafaria, o sigui, és clar, és que gairebé li diria que el que ho fes volveré cuando tenga que volver, que és una manera preciosa. Això l'he dit avui a un redactor del OK Diario aquest matí. Volveré cuando tenga que volver, que és una frase que si la diu Ruben Wagensberg, la que es lia. La que es lia. Estar a Suïssa i digui, no, ja volveré cuando tenga que volver. Que és una frase...
Que podria haver dit,
dir,
volveré cuando tenía previsto volver. Exacte. I seria com una mica més correcta.
Exacte.
Menos
volver
tira,
cuando
no?
tenga que volver està exactament picotejant amb la boca la Jennifer Hermoso i agafant-se amb la mà dreta la cardolla.
Està dient,
o sigui, és
ara...
la frase amb aquesta fotografia.
Ara s'està dient...
No, no apuntis, no apuntis. No
haré lo que me pase por los huevos, està dient.
Està dient això. Està dient això. Sí. Bueno, nosaltres, no podem, això. Nosaltres no podem fer això perquè ens devem als nostres amics comerciants.
RAC 1. Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Aquesta primavera, llança't Flowers al centre comercial, esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camille Escurella amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
més temps de mones a Supermercat Plus Fresc.
Troba tots els ingredients per preparar la teva mona de Pasqua.
I per als amants del bacallà, tenim d'oferta l'Estrell, el rei dels bacallans, a 10,99 € el quilo.
També a plusfresc.cat.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança. Amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC+1, Cases amb ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1. Tots som
més
1.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
3:15 del matí. No, tot recuperat, avui, Concepció Baray, Neus Tomàs, David Fernández, sí, que s'acaba de recuperar, ara estava més cansat i tot. Joan Julibert i en Mònica Hernández. Vaig un moment al Parlament de Catalunya un instant perquè no sé si acaba la compareixença de la consellera Gemma Ubasart, Sílvia Solans Benet Iñigo.
Hola, bon dia. Doncs Gemma Ubasart, que com dèiem està desgranant una mica quina va ser la trajectòria del pres que va assassinar la cuinera i després es va suïcidar en el seu pas per la presó, ha explicat que en el, des que complia condemna, des que estava tancat el 2016, se li van fer 14 avaluacions de risc de quina era la situació i totes menys una van indicar un risc molt baix de que protagonitzés incidents i que hi hagués reincidència, i la única que s'escapa d'aquí va ser el 2020, que es va detectar un risc mig. Per tant, d'alguna manera, segons Gemma Ubasart està exposant, els professionals que avaluen la situació de cada pres no van detectar en cap moment d'aquests 8 anys que hi hagués un risc de que hi hagués algun incident violent. Així ho explicava fa una estona Gemma Ubasart.
El pronòstic de risc de violència intrainstitucional va ser baix al llarg de tota la trajectòria penitenciària, a excepció de l'avaluació feta el 18 de maig del 2020, que va donar el resultat de risc mig. La darrera avaluació del risc canvi es va dur a terme el 13 de juliol del 23 i tots els paràmetres de risc eren baixos. S'observa, per tant, una evolució positiva en termes de minimització del risc de reincidència, fet que indica un avenç en el procés de rehabilitació.
L'únic incident que ha explicat Ubasart que tenia en el seu expedient aquest pres és un cop de puny a un altre intern, un altre pres amb qui s'havia barallat, va ser a finals de l'any passat, per tant relativament recent, però també indica aquest informe que posteriorment a aquesta baralla amb l'altre pres en cap moment va atacar els funcionaris que van intervenir per separar-los i de seguida, diguem-ne, que va reconèixer els fets i adaptar-se a l'agressió que havia fet. I estava pendent, per cert, de complir un càstig, un aïllament per aquest incident d'aquest moment. També han detallat la consellera de Justícia que la víctima i l'assassí van treballar plegats a la cuina de Mas d'Enric 3 anys i 9 mesos i ha explicat i ha confirmat allò que ens explicava aquí al Món RAC1 la mare d'un pres sobre com funciona l'ús de ganivets a les cuines.
Les eines i ganivets de la cuina estan custodiats al búnquer de funcionaris dins un armari dedicat a tal efecte. Quan els interns entren a la cuina després de canviar-se de roba, van a recollir les eines necessàries per a fer la seva feina, cadascú la seva feina, i el funcionari o funcionària del búnquer les entrega amb el degut registre d'identitat. Al finalitzar el torn de treball, els interns han de retornar als estris de treball i ningú pot sortir de l'establiment fins que es recompten les eines i ganivets de l'armari de custòdia. Així mateix, els interns i les internes han de passar per detectors de metalls tant a l'entrada com a la sortida del torn. Al llarg del torn, a la cuina, hi ha presència de personal de règim interior per exercir tasques de vigilància i manteniment de la convivència.
I aquesta és la pregunta que queda, Jordi. Acaba de dir la consellera. Al llarg del torn, a la cuina, hi ha presència de personal de vigilància. Per què, en aquell moment... clar, hi ha presència no vol dir permanent, vol dir potser que ha, fins ara podien anar rotant. Per què en aquell moment no hi havia cap vigilant a la cuina de Mas d'Enric?
Ara quan acabi... Perdona,
digues.
No, dic que està a punt d'acabar i ara quan acabi tots els grups podran intervenir durant 15 minuts i ella tindrà torn de rèplica per respondre'ls.
Fem una cosa, després en parlem del tema i ho ampliem i ho debatrem aquí, d'acord?
Molt bé.
Vale. Però permeteu-me que vagi un moment perquè tinc una persona esperant el telèfon amb el tema de Luis Rubiales. Jo explico la història així d'entrada, com la sé, i repeteixo, no és perquè sigui amic, sinó perquè senzillament és així. Hi ha una investigació que comença en Gerard Piqué, efectivament, però aquí Gerard Piqué és un nom molt llaminer. És un nom molt llaminer. Gerard Piqué fa de comissionista i fa de pont entre la Federació Espanyola i l'Aràbia Saudita per portar la Supercopa d'Espanya, en lloc de fer-la a Sevilla o a València o a Madrid o a Barcelona, fer-la a Aràbia Saudita perquè hi ha els petrodòlars, els calés es paguen. I aquí hi ha. A partir d'aquí neix una investigació. Aquesta investigació neix a partir d'un senyor que es diu Galán, Miguel Ángel Galán, que fa una denúncia davant del jutjat de Majadahonda contra Rubiales per aquest negoci. A partir d'aquí comença la UCO de la Guàrdia Civil a estirar de el fil i comença a trobar coses, o sospita d'haver trobat coses. Entre d'altres, un contracte d'obra amb un germà d'un dels membres de l'entorn més directe dins de la Federació Espanyola, de Luis Rubiales, un contracte d'obra de la Cartuja de Sevilla, que és l'estadi municipal d'Andalusia, de Sevilla, en aquest cas. Hi ha també uns contractes que es troben federatius amb la Xina, i aquí és on tira la Guàrdia Civil. Sorprèn que hi ha un nom que és molt, molt, molt important, que de moment no li ha passat res, que és Pedro Rocha, l'actual president de la Federació Espanyola. Aquest senyor era l'encarregat de tot el tema econòmic de la Federació Espanyola, que és on precisament està fotent la banya la UCO, la de la Guàrdia Civil. Avui, un dels candidats, Carlos Herrera, a la COPE, ha parlat d'aquest tema. Recordem que Carlos Herrera ja ha dit que es vol presentar les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, i d'entrada considera que estem davant d'un escàndol vergonyós i diu que ell ja ho havia advertit.
Ya se lo decía yo. Federación Española Vergonzosa de Fútbol. Titula hoy el diario Marca. Mi amigo Juancho Gallardo. Ciertamente vergonzoso.
Herrera defensa que el futbol espanyol no es mereix aquesta deshonra i demana la dimissió immediata de tot l'entorn de Luis Rubiales.
Hay que restablecer el daño reputacional al que ha sido sometida la federación. Es necesaria una junta de salvación. Y usted dirá, es que como usted es candidato a la Federación Española de Fútbol, nos está soltando aquí la filípica. No, no, la filípica es que, créanme, se la soltaría igual si no lo fuera. Porque la gravedad de los hechos es notoria, notable. Tanto, tanto, tanto luchar en el campo ganando prestigio, para eso hoy debe salir todo el que tenga que ver con Rubiales. Empezando por el señor Rocha. Se lo vuelvo a decir, ¿qué más hace falta?
Señor Rocha, de lo que le llamara. Pero según Carlos Herrera, Rubiales no tornará aviat.
No se ha detenido a Rubiales porque está en la playa. No, está en República Dominicana. Y parece que tiene pocas ganas de venir.
Quan Carlos Herrera abandona el llenguatge, diguem-ho, la fonètica més espanyola per agafar el to més andalús, és que és una informació reservada. I quan ha sortit ara dient... No, és que no tornarà. Creu això sí que Rubiales hauria d'haver caigut per aquests casos i no per la polèmica del petó a Jenny Hermoso, que considera una tonteria i un teatre.
¿Cuáles son las líneas de investigación? Los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí los negocios ilícitos que se pudieron hacer en la renovación de ciertos estadios, como el de la Cartuja de Sevilla, singularmente las obras, y luego también relación con algunas empresas chinas. Esto seguramente a nadie le puede sorprender. Lo sorprendente es que haya tardado tanto en ocurrir. Bueno, las investigaciones llevan su tiempo. Rubiales cayó por una tontería, si me permiten ustedes a mí la impresión personal, que es el famoso piquito, que se hizo una exageración, se hizo aquí de eso un teatro absolutamente desbordado por todas partes. Pero lo que se cocía, efectivamente, lo estamos viendo ahora.
Y demà acaba amb l'endogàmia i les ombres de la Federació Espanyola.
La Federació no puede seguir siendo un coto cerrado, endogámico, ajeno a la transparencia. Y ahí estaremos y ya veremos qué pasa. Que el tiempo es... El tiempo da para mucho.
Efectivament, com deia el poeta José María García, el tiempo es el juez que quita y da razones. Bueno, hi ha una persona que va treballar amb Luis Rubiales i que quan va veure i la magnitud de la tragèdia va dir: jo no vull pa casa. Aquest senyor és un catedràtic de filosofia del dret de la Universitat Pompeu Fabra i exmembre de la Comissió d'Ètica de la Federació Espanyola de Futbol els primers anys de Luis Rubiales. José Luis Pérez Triviño, bon dia i moltes gràcies.
Buenos días.
Què tal?
Estupendamente.
¿Sorprès?
No. No, porque desde un punto de vista de los acontecimientos era esperable que la jueza pues emitiera algún tipo de orden de este tipo para acabar con los últimos residuos de rubialismo en la Federación Española de Fútbol, que todavía quedaban, especialmente encarnado en una persona que era la que, curiosamente, le había llevado la campaña electoral y que ejercía el control de facto en la Federación, que es el señor Tomás González Cueto.
Ah, aquest matí jo deia que aquest home era l'home clau.
Sí.
Estem d'acord?
Sí, por supuesto.
¿Em pot explicar qui és aquest senyor?
Bueno, es un abogado del Estado que lleva ya bastante tiempo dedicado al mundo del fútbol. Había sido también formado parte de del staff directivo en tiempos de Villar, y que, bueno, en el momento de la transición, cuando se producen las elecciones en 2018, pues se alinea con Luis Rubiales y, bueno, pues es el que le dirige la campaña electoral y que, bueno, pues digámoslo así, como contraprestación, pues pasa a tener un papel más que relevante en toda la estructura de la federación.
Aquí hay una historia que es una mica él, contigo empezó todo, que es la historia de l'acord amb Aràbia Saudita, pero es evidente también que l'acord d'Aràbia Saudita es un acord que s'ha demostrat que és una comissió, que aquí hi ha una empresa que és una empresa pont, que és Cosmos, i han quedat fora d'aquesta investigació tant ell com Gerard Piqué.
Bueno, ahí yo no puedo entrar porque no conozco tan a fondo los detalles jurídicos, pero bueno, yo creo que probablemente sea una etapa posterior en todo este desarrollo, porque existe un delito de corrupción entre particulares y que esto también puede ser cometido, el delito, por particulares, no tienen por qué ser funcionarios. Entonces, si hay personas que han llevado a cabo este tipo de contratos irregulares, pues eventualmente pueden ser susceptibles de ser condenados.
¿De Rubiales? S'ha dit de tot. Fins i tot que organitzava festes amb noies que suposadament tenien 18 anys pagades en fons de la Federació Espanyola. Tot això li encaixa?
Sí. Va, a ver, yo no lo conozco personalmente. Evidentemente fui miembro de la Federación, pero de un órgano, digámoslo así, de control, y que cuando vimos que el control no se nos permitía ejercerlo, yo dimití. Por lo tanto, yo personalmente no conozco a Rubiales. Mi preocupación es la estructura de las federaciones, que es una estructura totalmente anquilosada y que desgraciadamente se ha dejado permanecer durante muchísimos años, pero no solo por parte de la propia fauna deportiva, sino también por parte de los poderes públicos, que no han tenido la valentía o el interés por modificarla, como por ejemplo si se ha hecho en otros países. Hace nada, 4 días, en Inglaterra se ha emitido una ley por parte del gobierno en el que se cambia totalmente la estructura de la gobernanza del deporte y especialmente del fútbol para que estén mucho más sometidos a la vigilancia de los poderes públicos. Aquí lo que falta es un paso de estas características y no sé si habrá la voluntad política de llevarlo a cabo.
¿Vostè va veure com a president de la Comissió d'Ètica irregularitats?
No. A ver, yo era el vocal, no era presidente.
Perdón,
pero irregularidades. No, irregularidades no. Lo único que cuando a nosotros se nos dejó manos libres para investigar, abrir expedientes, cosa que hicimos durante aproximadamente 10 meses sin ningún problema. Pero la mayor parte de estos expedientes eran para jugadores, para entrenadores, cosa que no afectaba al núcleo duro de la federación. Cuando decidimos abrir un expediente investigador a dos miembros de la junta directiva, que a su vez eran presidentes de territoriales, es cuando nos dimos cuenta.